Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Continua sense resoldre's el futur de Ronald Koeman. La cimera d'ahir entre les parts va ser molt curta, mitja hora, i no s'ha pres cap decisió definitiva. La veritat és que costa d'entendre per què li està costant tant a la porta prendre una decisió, perquè la feina de Koeman, per bé o per mal, està feta. O hi confies o no hi confies. O el ratifiques o l'acomiades. Està esperant la porta a tancar alguna altra opció? Està intentant que Koeman se n'afarti perquè renunciï ell i així acomiadar-lo sigui més barat? Sigui com sigui, crec que el tracte que està rebent Koeman no és el que mereix un mite del barcelonisme, perquè Koeman no és un entrenador qualsevol, és l'heroi de Wembley. Segons TV3, la porta li va reconèixer a Koeman que li busquen substitut i li han demanat 15 dies, mentre que el representant de Koeman, Rob Janssen, confia en que el tècnic complirà l'any de contracte que li queda. De seguida ens dona detalls de com està la situació l'Helena Condis. La UEFA no afluixa amb el tema de la Superliga, al contrari, obre expedient sancionador a Barça, Real Madrid i Juve, i la intenció del president de Ceferin és que no participin a la Champions una o dues temporades. No sembla que estigui la UEFA per la labor de dialogar, així que atenció amb això. Avui tenim la final de l'Europa League, Villarreal, Manchester United, a Dansk, a Polònia, el partit a les 9, des de mitja hora abans el tiempo de juego de la COPE, i tenim també avui semifinal de la Copa de la Reina a Butarque, a Leganés, entre el Barça i el Madrid Club de Futbol a partir de les 7 de la tarda. A l'Espanyol li cauen dos partits de sanció a Darder i Keydi Vare se'n va a Malbani, així que tampoc podrà estar a l'últim partit de Lliga. Avui s'ha presentat el nou model de grada d'animació que agruparà a tots els grups, tal i com marca la normativa de la Lliga de Futbol Professional. En bàsquet ja tenim el Barça a Colònia per afrontar divendres la semifinal de l'Eurolliga davant del Milan. Hem quedat per d'aquí una estona amb el blaugrana Adam Hanga. En handbol tenim duel català avui a la Lliga Sobal a partir de 6:45 al Palau Barça-Granollers. I al Giro d'Itàlia tenim en marxa la 17a etapa, etapa d'alta muntanya, oportunitat pel líder Egan Bernal per acabar de rematar la feina. Avui comentarem la jugada Esports COPE, el nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia que, com cada dia, us formulem via Twitter. Avui en clau Barça us preguntem si està gestionant bé la porta al tema Koeman. Creieu que sí el 40%, que no la majoria el 60%. En clau espanyol us demanem per quin ha de ser l'objectiu ja de cara a la propera temporada. La permanència, 50%, alguna cosa més, 50%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué hacemos de cena?
Cata la lata.
¿Cómo?
Cata la lata. Las latas de pescado y marisco, caballa, bermerecho, sardinilla, mejillones, atún, están tan buenas y más versátil imposible.
Para tus platos más variados, creativos y nutritivos, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Les 3 i 10 minuts de la tarda, comencem l'Esports COPE d'avui un dia més amb el futur de Ronald Koeman com a tema central del programa, que el futur del tècnic holandès continua sense resoldre's. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
A veure si ens pots aportar una mica de llum al voltant del futur de Ronald Koeman, perquè costa d'entendre la situació, eh?
Sí, azul oscuro, casi negro, eh?
Segueix com la peli,
una
sí.
peli molt bona, per
sí,
cert.
Sí, està molt bé.
Koeman segueix el càrrec, que de moment, subratllo aquest de moment, perquè això és el que està passant les últimes hores, ja veurem si canvia la truita per complet a partir de demà o d'aquesta mateixa nit. Aquest és el titular després de la breu reunió d'ahir al vespre a les oficines del club. Menys de mitja hora de trobada, menys de 30 minuts es van veure les cares Koeman, el seu agent, amb la porta amb Mateu Alemany i Rafa Juste. Per entendre una mica i perquè cada un extregui les seves conclusions, anem a exposar les versions de les dues parts implicades. D'una banda, Laporta li va confirmar a Koeman que li busquen substitut. Segons TV3, li va demanar al president 15 dies de marge al tècnic holandès per avançar negociacions amb altres possibles entrenadors. En aquest sentit, he preguntat directament al club, pinta negre el futur de Koeman? La resposta és... no està gens fàcil, no. Des de l'entorn de Koeman, el seu representant, que ahir també va estar present en aquesta trobada, Rob Jansen, ja deia al The Telegraph, només sortir de la reunió, que tenia bon feeling, que li feia la sensació que Koeman podria seguir, inclús renovar. Recordem que li queda un any més de contracte. Li he preguntat per aquestes declaracions, em diu que efectivament ahir ell veia que pintava bé, però que ja veurem què passa, i em remet, m'emplaça a tornar a parlar aquest vespre perquè suposo que espera més notícies del club. És conscient Ronald Koeman que té el suport de Mateu Alemany i Ramon Planes, que són els dos aliats del tècnic que apostarien per la seva continuïtat, però també sap que l'última paraula la té el president, la té Joan Laporta, que en l'últim mes en cap moment li ha traslladat la confiança que ell esperava a la banqueta. Per tant, compàs d'espera, però insistim, ara mateix sembla bastant complicat que Koeman pugui continuar a la banqueta del Barça i el club està treballant en alternatives per substituir-lo. Encara li queda un any de contracte. Si el fan fora, li hauran de pagar uns 7 milions i mig d'euros d'indemnització.
Clar, és que si fos que sí, que continua, Laporta ahir ja li hagués dit. Si no li han dit o no li van dir ahir és perquè Laporta, evidentment, no està convençut i està intentant trobar una altra alternativa. És que no li veig una altra explicació.
Així és. A mi em va sorprendre dos cosetes ahir, Joan. Va entrar Ronald Koeman amb un maletí, que jo no sé si portava allà els papers per acreditar tot el que ha aconseguit aquesta temporada. No és habitual que en una trobada de menys de 30 minuts aparegui el tècnic amb un maletí.
El maletí més aviat el porta el representant, no? Més
que... Exacte, doncs no, el portava Ronald Koeman. I després d'aquesta trobada express de menys de 30 minuts va sortir molt somrient el tècnic del Barça, que també, no sé, és una reacció que els que estàvem allà presents no acabàvem d'entendre. I a mi em va recordar Valverde el dia que el van destituir, aquella cara, aquell somriure d'orella a orella, conduint el seu cotxe, abandonant
la
ciutat esportiva. Sí, Koeman estava, no sé, li va donar la mà a Rafa Juste davant dels mitjans que estaven fent guàrdia allà a les portes de les oficines del Camp Nou i se'n va anar somrient amb el seu representant, amb Rob Jansen, que insisteixo, diu que aquesta tarda nit em diu que espera tenir... més notícies i actualitzar la informació en tornar al futur de Ronald Koeman.
Perfecte, doncs continuarà. Escolta, Condis, i del tema de la UEFA, de la Superliga, aquest expedient sancionador, hi ha nervis al Barça o es mantenen ferms en la seva postura?
Es mantenen ferms, eh? Aquí no fan ni un canvi ni fan una passa enrere. Fonts del Barça em diuen que no es mouran de la seva posició. La postura del club no és altra que insistir en impulsar la Superliga amb l'objectiu de liderar grans canvis que consideren que requereix el món del futbol. Afegeixen que ni demanen perdó ni pensen fer marxa enrere perquè creuen que és totalment necessari pel club des del punt de vista esportiu, institucional i sobretot econòmic. A ningú se li escapa que la injecció important de diners que suposaria entrar en aquesta competició alleugeraria bastant l'extremada situació, la greu situació econòmica del Barça. Per últim, em recorden que hi ha una sentència que els empara, permet organitzar campionats més enllà de la UEFA i blinda la Superliga prohibint a UEFA i FIFA emprendre accions legals contra els clubs impulsors, en aquest cas contra el Barça, el Real Madrid i la Juventus.
Un altre dels molts fronts oberts, i aquest tampoc és menor, que té oberts Joan Laporta. Condis, estem en contacte, gràcies.
Dir-te, Joan, que sí. He tornat a actualitzar el tema Wijnaldum, perquè també ens interessen molt les possibles arribades al Barça, i em diuen que avui continuen negociant pel fitxatge del migcampista del Liverpool. M'insisteixen que és una gran oportunitat de mercat perquè arribaria lliure i signaria per les tres properes temporades fins al 2024.
Una altra cosa que jo tampoc entenc, que si Koeman al final no segueix, vingui Wijnaldum, però...
Doncs fes-te la idea perquè estan negociant en sèrio, eh?
Sí, sí. Expedients X. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Un altre front obert és el futur de Leo Messi. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja tenim a l'argentí a Argentina.
Sí, a les 6 i 20 minuts del matí, hora Argentina, aterrava, aquí són 5 hores més. Ho feia acompanyat d'Antonella, dels nens, de Pepe Costa, a l'aeroport de Ezeiza, a la província de Buenos Aires. Allà és on té la ciutat esportiva la selecció argentina i on s'espera aquesta mateixa tarda a Messi per començar els entrenaments. Passarà abans, això sí, una petita revisió mèdica. Ha marxat ja perquè l'Albicel Este té dos partits classificatoris pel Mundial de Qatar, pendents del mes de març. Es jugaran el 3 de juny contra Xile i el 8 contra Colòmbia, i després té la gran cita de l'estiu per ell. El dia 13 debutarà a la Copa Amèrica jugant de nou contra Xile. Leo va marxar de Barcelona sense renovar amb el Barça, com deies, ahir a les 10 menys quart de la nit. Ho feia des de la terminal corporativa del Prat en un avió privat, llogat, i amb 14 grans maletes que portaven dos dels seus escortes en dos torns. Són tantes perquè la previsió és que, a més d'estar ell amb la selecció, Antonella i els fills gaudiran d'uns dies de descans amb la resta de la família. S'espera també que marxin tots uns dies de vacances quan acabi l'aventura d'Argentina, la Copa Amèrica, que, com a molt, apunteu la data, pot durar fins al 11 de juliol.
14 maletes, eh? Xavi, quantes portava quan va venir a Barcelona? Més o menys, no?
Sí,
també.
Era una... Bueno, ell va dir que 20 no, que a 20 no arribaven perquè hi havia el rumor de que eren unes 20, però sí, eren més de 10.
Va carregada la gent. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Torno amb el cas Koeman a veure com ho veu el Lluís Carreras, un home masia, cruifista, amb una idea clara del que ha de ser el model Barça, perquè era el director de futbol de la candidatura de Toni Freixa. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. No sé com estàs vivint tu tota aquesta situació al voltant de la figura de Koeman, que no acabem d'entendre gaire bé què està passant, perquè a aquestes alçades jo crec que la porta ja hauria de tenir clar si és sí o si és no, no?
Sí, bé, clar, no ho sabem perquè no ens ho expliquen. Si ens ho expliquessin potser ho sabríem i després pues, algú estaria a favor, algú estaria en contra. A veure, jo personalment i una idea molt clara és pensar que Ronald té contracte, per tant, per mi, en el cas que jo hagués de decidir, no se li ha de dir si continua o no continua perquè té contracte. Si continua, en el cas que no continués, sí que se l'ha de dir, escolta, mira, Ronald, no comptem amb tu per això. Crec que el més important és, a part de la part econòmic, que ja vindrà, és si és la persona que ha de tirar endavant de seguir renovant l'equip. Ronald no. Un cop has pres la decisió, després ja negocies tant a favor com en contra. Però clar, no ho sabem perquè perquè no ens ho expliquen, només per això.
Recordo que vam parlar fa unes setmanes amb tu, que tu ens feies la reflexió de dir és que no és la porta qui ha de prendre aquesta decisió. Pel que sabem, tant Mateu Alemany com Ramon Planes li aconsellen que Koeman segueixi, però serà la porta qui acabi decidint, que pel que sabem també està una mica en la postura contrària.
Sí, no, o sigui, bé, jo hem de fer que la porta com a president sí que ha de tenir l'última paraula i dir això sí o no, em refereixo. Ara, els tècnics, els que en teoria saben, els que en teoria han estat educats, crec jo, personalment, quan parlem del Barça, amb un model, amb una metodologia, amb un ADN, amb un saber de la cantera, etc., han de decidir, escolta, aquests paràmetres de Ronald són positius o són negatius. Però ho han de dir, i on Jan decidirà, escolta'm, em sembla bé o no em semblen bé. Bé, si tant Mateu Alemany com se sent dir, com que crec jo que Mateu és el millor gestor en quant a números, sí, i Ramon Planes decideixen que com ha de seguir, bueno, si ja no el fa cas, no sé què dius.
No sé què pinten, no?
Bueno, no, això m'has dit tu, eh? Però, no. Clar, no sé...
Home, és la reflexió que jo, si fos Alemany i Planes, em faria. Vull dir, si som la gent que en teoria entenem de futbol i li recomanem una cosa i el president decideix la contrària, bueno, no sé, molt bé, no queden, no?
Clar, jo crec que el problema del Barça, ja no tan sols el notador, que sí que és una figura molt important, ha vingut en els últims anys més estructuralment, la força d'aquesta direcció esportiva, d'aquesta direcció de captació, d'aquesta direcció metodològica, ha de ser la potent del club. I després l'entrenador pot ser un, pot ser l'altre, en el qual crec que se l'ha d'ajudar, però no ha de ser tan, tan, tan important. I aquí crec que és on el Barça crec que s'ha de reforçar, amb gent amb coneixements, amb gent de club, amb gent amb coneixements de l'ADN, amb gent amb coneixements de la idiosincràsia del Barça, amb gent que conegui paràmetres metodològics en quant a l'hora d'anar a fitxar jugadors. I després la conseqüència serà, doncs, si és car, és barat, si pot pujar, si no pot pujar, si l'hem d'agafar cedit, si no l'hem d'agafar cedit. Però per aquí crec que l'estructura forta és la que ha de prendre aquest tipus de decisions. I repeteixo, l'entrenador serà un complement. Serà un complement quan parlem d'entrenadors. Clar, si parléssim de Guardiola, diríem callo la boca, Pep, vine aquí, fes el que vulguis, no? Però no és el cas.
Ja. Falta, no?, aquesta, en l'estructura de la porta, falta aquesta figura, aquesta referència futbolística ideològica que, per exemple, en la seva primera etapa no estava ni al club, que era clarament Johan Cruyff. Quan la porta tenia algun dubte, acudia a Cruyff i Cruyff l'orientava. Però ara és que no, ni dintre del club ni fora existeix aquesta figura, tinc la sensació.
Clar, bueno, no sé si l'estan buscant o creuen que és necessària o tenen gent amb la qual estan parlant i s'estan decidint, no? I tornant una mica a Cruyff, Johan era un geni. O sigui, ara, com a club, el Barça, crec que no es pot parar a pensar què pensaria Johan. No, Johan era un geni. Si tu ets capaç de saber què pensaria Johan, és que també ets un geni. De genis n'hi ha pocs.
Tu per coneixies tant, molt, Lluís, tu t'atreveixes sí a aventurar què recomanaria una situació com aquesta?
No, perquè Johan era un geni. O sigui, si jo sapigués el que faria Johan, jo seria un geni. No ho soc. No, soc un tio que, bueno, un entrenador, un director esportiu, un director de futbol, que coneix la idiosincràsia del club, que comparteix molt l'ADN, que soc molt fidel i molt purista en aquest sentit. Segurament Johan tiraria, segurament et dic, no puc jugar al 100%, tiraria d'això. Tiraria d'ADN, tiraria de futbol base, tiraria de intentaria buscar un crac referencial i tiraria, sobretot, de, un cop ha passat la temporada, veure els jugadors que s'han merescut seguir i els que no. I crec que estem en un moment de transició que no ho pots tirar tot a terra perquè no tens els elements per fer-ho, però sí que has de seguir renovant. Es va fer l'any passat, s'ha d'intentar seguir fent aquest any, però no del 100%, perquè no tens els mitjans per fer-ho. Mm.
Tens la sensació, clar, Koeman no és un entrenador qualsevol. No. Koeman és Koeman, és un mite del barcelonisme. Tens la sensació que se l'està maltractant una mica?
Bueno, no sé si maltractant, però jo crec que s'està parlant molt sense saber de Koeman, sense saber què el que ha fet, sense saber com ha treballat, sense saber la relació que té amb la directiva, amb la junta directiva, igual de la porta, s'està parlant molt, segurament perquè no ens expliquen el suficient, no? Repeteixo, jo crec que l'entrenador del Barça, sigui qui sigui, i sempre poso entre parèntesis de Pep Guardiola, se l'ha d'ajudar. I crec que Koeman no se l'ha ajudat, crec que se'l pot ajudar més metodològicament, en quant a captació, en quant a recolzament de que l'entrenador del Barça se senti fort, perquè al final l'entrenador del Barça és una diana, i tothom apunta a la cadira diana perquè és una cadira que molta gent vol ocupar. I sobretot intentar seleccionar molt bé la crítica depenent d'on ve, no?
Molt bé, Lluís. La teva opinió és que mereix seguir Koeman o no? Que ha fet mèrits per seguir?
Per mi sí. Crec que ha fet bona feina. Repeteixo que crec que és un entrenador que necessita molta ajuda per part de gent del club per ser millor entrenador i poder treure molt més suc a la plantilla, a una plantilla que, evidentment, com molt va dir ell, i estic d'acord, necessita canvis. I necessita canvis per ser una plantilla guanyadora. Que no tens diners per fer-ho? Repeteixo, és secundari. Necessites tenir valentia per posar segons quin determinat jugadors perquè t'han demostrat que tenen nivell. Estic parlant d'Ilaix, estic parlant de Mingueza, estic parlant d'Anso quan es recuperi, estic parlant dels Collado de Turno, estic parlant dels Conrad, estic parlant dels Sandro Llellana, etcètera.
Perfecte. Lluís Carreras, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es. En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Les 3 i 25 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. I avui, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Pendents del Villarreal i de la final de l'Europa League.
Sí, senyor, contra el Manchester United, al Gdansk Arena. Una final que arriba amb una nota d'última hora, i és que el president del submarí, Fernando Roig, no podrà estar in situ al camp. Tot i haver donat negatiu a l'última PCR, no ha passat prou temps des del seu positiu com perquè la normativa UEFA li permeti estar a l'estadi. Per tant, ha hagut de tornar cap a Espanya, on veurà la final. 19 anys després de que debutés el submarí en una ronda d'Intertoto, afronta aquesta final continental, la primera a la història, comandats per un tècnic especialista en guanyar Europa's Leagues. En té 3, Unai Emery Etxegoien, conscient de la importància del dia d'avui per a aquest Villarreal Club de Futbol.
Y nos sentimos orgullosos desde ese reconocimiento interno nuestro de hacer un buen trabajo. Tenemos la responsabilidad ahora de dar un paso más, porque creo que es un proyecto tan estable que no se puede parar y que seguimos con la responsabilidad de seguir rompiendo barreras que podamos tener. Entonces, disfrutar de esta final, pero pensando en ganar.
2.000 seguidors poden acompanyar l'equip groc. Foyth està ok, serà titular. És baixa definitiva Samu Chukwueze. L'únic dubte a la formació està entre Jeremy Pino i Moy Gómez. Recordem, si el Villarreal guanya aquesta final, bitllet per la Lliga de Campions. Si perd, s'estrenarà en la primera edició de la Conference League.
La cita a les 9 de la nit, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la Cope. De seguida obrim debat a Esports Cope, abans un parell de consells. Us parlo ara de Gralla Motors i del nou Skoda Kamiq. Quan alguna cosa t'agrada, t'has de llançar a per ella. Llença't ara a descobrir l'Skoda Kamiq. El subcompacte d'Skoda pot ser teu per des de 15.200 euros, amb 4 anys de manteniment inclosos. Gralla Motor, concessionari Skoda a Granollers, t'ofereix a l'Skoda Kamiq. El trobes a Gralla Motors, a Granollers. Truca'ns per cita prèvia al 93-879-1998. Repeteixo, 93-879-1998. Consulta les condicions a Gralla Motors, el teu concessionari Skoda a Granollers i al Vallès Oriental.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Col·labora Cadena Cope.
I ara obrim debat a Esports Cope amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I amb l'advocat Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Vamos a hablar de Koeman. Miguel, ¿por qué está tardando tanto Laporta en tomar una decisión?
Entiendo que, tras los últimos acontecimientos, no debe tener dinero para el finiquito. Porque si nos atendemos a las últimas informaciones, lo que ha pedido es tiempo para que no quedarse sin entrenador por si acaso dentro de 15 días no le ha encontrado sustituto. Yo, sinceramente, en la reunión de ayer creía que no había más que dos soluciones posibles. Una, que saliera Koeman cesado ayer mismo con el finiquito en la mano. Y dos, que para revitalizar su figura y su apuesta saliera de allí renovado al menos un año. No se dieron ninguna de las dos cosas y nos dejan una situación de incertidumbre que debilita todavía más la figura del entrenador.
Sí, sí. Jacinto, ¿cómo lo ves?
Pues yo añadiría una tercera variable que hoy el diario justo de Miguel ya ha dicho algo y yo os puedo ampliar un poquito. Y es que efectivamente la ilusión de Laporta sería fichar a Guardiola. Ha habido contactos de Laporta con Guardiola y con su entorno, esto lo puedo confirmar. Y en el, os puedo decir que en el City están bastante mosqueados porque conozco los contactos. Lo ha hecho justo un momento antes de la Champions, que ellos consideran que no se debería hacer. Y el problema es que esa es una ilusión de Laporta. O sea, Laporta ahora mismo sabe que tiene problemas para fichar determinados jugadores que serían lo que motivaría a todo el mundo. Pues hablamos de un Haaland, hablamos de un Mbappé, de un Harry Kane, que es lo que podría o debería fichar o necesitaría fichar el club. Y sabe que la única posibilidad de gran ilusión para el socio, si no ficha un jugador de estos, es algún tipo de movimiento como el de Guardiola. Y yo os digo que ha habido movimientos de Laporta hacia Guardiola y hacia el entorno. Y lo sabe el City.
Pues una pena, porque si algo me consta a mí de Guardiola es que tiene decididísimo no volver al Barcelona como entrenador del primer equipo nunca en la vida.
Es que además os digo esto. Que...
Y acaba de renovar.
Bueno, no, eso...
Bueno, no, pero sí. A ver, si Guardiola renueva, yo creo que Guardiola echar atrás un contrato cuando acaba de comprometerse lo veo difícil, poco conociéndolo,
o sea,
pero bueno.
Muy difícil, o sea, yo os digo que el tema es, ahora mismo en Inglaterra el 99% ven imposible que Guardiola rompiera. Lo que pasa es que sí que ellos, el City tiene confirmado de que se han producido esos contratos.
Sí. La ilusión está muy bien, Jacinto, pero también la ilusión era traer a Haaland y se ha demostrado que no es posible.
Es que
quiero decir que también generamos unas expectativas a veces que luego lo que generan es frustración porque hay gente que se lo cree y luego no van a nada.
Es que eso es un poco el problema de todo esto, que igual este movimiento se realiza precisamente porque no puede realizar otro tipo de movimientos que igual sí que quiere realizar de dicha fe, y se está generando un poquito este humo, esta motivación. Pasan 15 días, se genera un poquito esta expectativa que no se cumple, luego entra la Eurocopa, se habla de un jugador que destaque la Eurocopa, y un poco funciona así el fútbol. Esto es como funciona el fútbol. Entonces, igual con lo que decía Miguel de por qué no se dio ni una otra circunstancia que era la lógica, que era o bien la confirmación de Koeman o bien la recesión, es porque se está generando un poco, o se quiere generar esta expectativa de, claro, no se quiere matar en dos días.
¿Se le está menospreciando a Koeman, Miguel?
Bueno, se le está devaluando.
Maltratando, vamos.
Devaluando. Yo, para no utilizar palabras contundentes, utilizaré estas más sencillas, pero de la misma trascendencia. Se le está devaluando ante la afición y ante la futura plantilla, si es que se queda. Claro. Una devaluación a la que tengo que decir, él contribuyó en la última rueda de prensa que yo le recuerdo, en la que él mismo dijo que estaba seguro que no era el mejor entrenador para el Barça. Un exceso de sinceridad que tampoco le beneficia, pero en fin, que una cosa sumada a la otra, que es la posibilidad de firmar jugadores sin tener dinero, y que sumada a la otra, que es desconocer absolutamente la situación económica del club, pues pone al Barça en una situación auténticamente delicada. Estamos en el alambre.
Es que Jacinto es Koeman, no es cualquiera,
Bueno, lo que pasa es que también igual ya desde el momento en que Koeman el año pasado acepta algo que yo creo que a nivel deportivo era muy evidente que iba contra el equipo, como es la marcha de Luis Suárez, él también la colabora como propia. A partir de porque él tiene la ilusión de venir a entrenar a Barcelona y pasa un poco por ese momento. Es cierto que luego a nivel deportivo ha tomado decisiones con personalidad, pero yo creo que a nivel directivo y de trato con la directiva él no se impuso. Entonces ahora menos todavía. Entonces esta situación, el problema es exactamente lo que dice Miguel, que tanto con la plantilla actual como con la que pueda haber, cómo queda él con un presidente que le está un poco alargando, ninguneando, que si espera, que si busca otro entrenador, van a salir, ya ha salido y va a salir más, porque ya ha sido que Inglaterra, esto se comenta, va a salir lo de Guardiola. Entonces todo esto es una situación delicada.
¿No estarán intentando, Miguel, que se harte Koeman y que se marche él? Cosa que yo creo que no va a hacer, porque él dirá, bueno, si me queréis echarme chai, si me pagáis el año que me debéis.
Bueno, en circunstancias como las que estamos no se puede descartar nada. Y esto es otra opción. Ahora, Koeman tiene un contrato firmado que él se ha encargado de irlo recordando periódicamente. No tiene pinta de renunciar y, según el trato recibido, pues a lo mejor considera que es que además no debe renunciar, con lo cual yo lo veo difícil.
Hay otra cosa que tampoco cuadra demasiado, que es que, Jacinto, que el Barça esté muy cerca de cerrar a Wijnaldum, por ejemplo, y que venga este futbolista y que Koeman se marche. Tampoco cuadra mucho eso, ¿no?
Bueno, Wijnaldum es un jugador que tiene entidad suficiente por sí mismo, sin ser un super crack, pero es un jugador que tiene entidad suficiente como para no depender de que esté Koeman entrenador. Si entro con Koeman, lo va a recomendar, lo conoce y demás, pero es un jugador que ahora mismo yo creo que no solo Koeman, Ramón Planas, Alemán, que quiera que en este momento esté en el club, viniendo libre, sin costar un euro de traspaso, es un jugador, y es verdad que ha interesado a Bayern, que ha interesado a PSG. O sea, es un jugador que tiene una entidad viniendo gratis que es difícil que no sea apetecible con Koeman o sin Koeman.
Sí, porque aquí lo único que hasta ahora, por extraño que parezca, tiene cierto tono positivo es el tema de los refuerzos, y que, quedando claro que esto lo digo en las actuales circunstancias del Barça. La primera obligación del departamento técnico es procurar hacer una plantilla mejor que la del año pasado. No la que querría tener el Barça, porque le es imposible, pero sí una mejor. Y estos futbolistas que se supone que están llegando y que lo hacen con la baja en el bolsillo, pues cada uno en su posición supera lo que hay. El Kun, vamos a decir, con sus 33 años es mejor que Bradway. No hay un futbolista con las piernas de Wijnaldum y la llegada de Wijnaldum en el centro del campo. Eric García es un internacional de la selección española y vamos a ver cómo acaba lo de Depay, que es otro regateador que tampoco tiene el Barcelona. Vamos a ver, es absurdo tener que estar elogiando que el Barcelona sea capaz de cerrar puertas a su enorme cantera con jugadores veteranos, pero es que como llegan libres, pues se hacen hueco.
Sí. Oportunidades de mercado, Jacinto, ¿no?
Correcto. ¿Eh? Es que estamos hablando de los cuatro nombres, estamos hablando todos a coste cero, estamos hablando de jugadores que igual sí que lo que se quejaba un poco Koeman, que tenía alguno muy joven o muy inexperto y alguno muy maduro, demasiado mayor, pues estos son jugadores que, excepto el Kun, que sí que es mayor y que bueno, puede ser un fichaje más político incluso que deportivo, porque aunque mejor ahora, güey, creemos todos que igual el fichaje viene por intentar retener a Messi. Pero los casos de Iker sí, es un jugador joven, pero que es internacional, que va a jugar la Eurocopa. En el caso de Depay es un jugador que sí que viene en ese punto quizá concreto álgido de su carrera, y Wijnaldum es un jugador que, aunque ronda los 30, está todavía de una potencia física que no hay en el Barça. Entonces son cuatro casos de jugadores que sí que, excepto el Kun, que yo creo que es más político que otra cosa, sí que realmente hacen falta, pueden venir bien, y no valen un euro, que es fundamental con la economía del Barça actual.
Está claro. Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment. Miguel, Jacinto, gràcies per estar a Sportscope. Anem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta. 3:38, seguim.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Pericos, periques, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a l'app oficial, compra producte de l'ascens. Gràcies, pericos!
Informació ara de l'Espanyol Esports Cope amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda. Quique? Està per aquí el Quique Iglesias.
Hola,
ara sí, et sento, Quique. Li han caigut finalment... Sí, Tom, sents a mi?
Sí, senyor.
Perfecte. Et deia que li han caigut finalment dos partits de sanció a Darder.
Perfectament.
Uf, em sembla que tenim un delay terrible.
Sí, no hi va haver-hi, com t'explicava ahir, recurs.
Deixem-ho. Intentem tornar a trucar al Quique Iglesias. L'Albert Díez, el tenim per aquí. Albert, estàs per aquí. Bona tarda, Albert.
Bona tarda a tothom.
Doncs vinga, actualitat del Girona, que avui tenim protagonista, no?
Sí, tenim protagonista en aquest equador de la setmana, preparant aquesta última jornada, on, a veure, que el Girona és cert que ha certificat la plaça de promoció per pujar, però que hi ha un altre objectiu que té a tocar el Girona, que és aquesta tercera o quarta posició, de moment és cinquè, per darrere del Leganés i de l'Almeria. No es mira l'última jornada, jo crec que és molt i molt important. Veurem si pot estar Cristian Estuani, potser amb aquestes molèsties no arriba l'última jornada, però clar, és que Montilivi i Girona molts ja comencen a parlar només abans de l'última jornada del playoff. Avui la veu del vestidor de Jan Couto.
No somos favoritos, tenemos que tener humildad para que a partido podamos ganar como estamos haciendo. A cada partido jugamos de mejor forma, por isso estamos com 7 vitórias seguidas e seguimos com humildad para que podamos ir a playoffs e pensar a partido para que podamos ganar.
Gairebé és la millor recepta i jo crec que és el discurs veritat que subscriu Francisco Rodríguez, el tècnic del Girona, en l'horitzó aquest últim partit davant el Cartagena, un Cartagena que no s'hi juga absolutament res i un Cartagena, per cert, que està jugant en públic al seu estadi.
Així està el Girona, recuperem ara la informació de l'Espanyol, estàs per aquí, no, Quique?
Jo sí, sí.
Ara sí, perfecte, sense delay. Escolta, que li han caigut, et deia, finalment dos partits de sanció a Darder.
Sí, era mínima sanció de dos partits, màxima de quatre, finalment dos partits pel jugador d'Artà, així que no jugarà diumenge al Corcón i també es perdrà, lamentablement, la primera jornada de la temporada 21-22 a primera divisió. També hem sabut avui de manera oficial que Keydi Vare marxa a Albània, així que tampoc estarà diumenge. L'equip enquadra, afegint les baixes per lesió de Mérida Joyer i per també estar amb la sub-21 de Pedrosa, Puado i Òscar Gil. Amb aquestes històries està treballant el senyor Vicente Moreno de cara a intentar guanyar el partit i guanyar la Lliga de Segona, si és possible.
Mm-hmm. Has estat aquest matí a l'Estadi de Cornellà al Prat, Quique, perquè s'ha presentat el nou model de grada d'animació com la nova normativa de la Lliga. Han d'estar tots els grups junts, no?
Sí, senyor. Nova grada Canito, als sectors 109, 110, 111 i 112 del gol Cornellà, és a dir, mirar la tele a l'esquerra, com sempre, Corba i Juvenil hauran de posar-se d'acord i fer-se amics, això és feina també del club. Passarà la grada d'animació de tenir 1.236 places a 2.190, així que es farà un bon grupet de gent jove i de gent que vulgui animar a l'Espanyol a partir de la nova normalitat. Què vol dir aquesta nova normalitat? Ho explica el CEO de l'Espanyol, Josep Maria Duran, que és optimista. Atenció, perquè vol, de totes, el 14 d'agost, si és que l'Espanyol comença a casa, 100% de pericos a l'estadi.
No, nosaltres, la nostra previsió és un aforament normalitzat al 100%. Pensem que ja no hi ha lugar. Si avui en dia ja a determinats llocs coberts es pot estar al 70% de capacitat, i dintre d'uns mesos amb la vacuna més avançada, pensem que ja no té cap sentit un espai a l'aire lliure que pateixi cap limitació. Esperem que eliminen les mascaretes, que ens eliminen... Bueno, nosaltres realment el nostre escenari és el de la normalitat.
Tant de bo, oi, Batllori?
Tant de bo.
És un objectiu complicat. El CEO, com deia Duran, ha dit que el club ha presentat una demanda davant l'Audiència Nacional contra el Consell Superior d'Esports davant la impossibilitat d'assistir a l'estadi. En principi no va ser admesa per falta de sentència prèvia, però ara que ja hi ha públic a certs estadis, l'Espanyol ha presentat un recurs. La Lliga no s'ha sumat a aquesta demanda, però li dona suport. En fi, que l'Espanyol lluita per intentar que molt aviat hi hagi gent a l'estadi de Cornellà Prat.
Molt bé. Una més de futbol abans de la pausa. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim semifinal de la Copa de la Reina aquesta tarda a les 7, Barça-Madrid Club de Futbol.
Obre foc al Barça en aquesta Copa de la Reina que es disputa a l'estadi de Butarque, a Leganés, en una final a 4, on si passa aquesta primera semifinal jugaria la final diumenge contra el vencedor del partit Atlético Levante, que es juga demà. El rival d'avui, el Madrid Club de Futbol Femenino, que no és el Real Madrid, és un dels pocs equips que li ha creat problemes al Barça en partit de Lliga. De fet, fa unes setmanes el duel va acabar amb 0-2 per les Blaugrana, però van patir força i l'equip espera, però, un duel diferent, perquè les dimensions i la gespa de l'estadi de Butarquer seran més favorables avui al Barça. L'equip té les baixes de Graham Hansen, Falcón i també de Sandra Paños, lesionada. Cata Coll estarà a la porteria, com ho ha fet tota la competició de Copa. La portera balear es mostra així d'ambiciosa.
Ilusionante, ¿no? Porque al final es un título más que queremos conseguir, que queremos hacer historia. Al final, pues bueno, contenta y aprovechando la oportunidad que me han dado de defender este título, ¿no? En la portería, queremos hacer historia. Yo creo que nos queda poco por hacerlo y si yo, pues bueno, puedo dar mi granito de arena para conseguirlo, pues lo voy a dar.
Aquesta Copa de la Reina tindrà pública les grades. Les autoritats permeten un 30% de l'aforament, per tant, podran assistir 4.150 espectadors tant a les semifinals com a la final on el Barça buscarà aquest triplet històric.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol. De seguida, bàsquet. Ens espera Adam Hanga des de Colònia.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué es muy difícil? ¿Era 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
prende. El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de ahumados La Balinesa.
Y los puedes combinar.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Doncs vinga, Albert, connexió sí. Colònia, dos dies per la semifinal de l'Eurolliga.
Sí, el Barça avui, dia 2, perquè van arribar ja a la nit, va ser el dia 1 a Colònia, es van situar, es van establir a Alemanya i avui ja s'han posat a treballar dos dies d'aquesta semifinal, que serà la segona, la primera CSKA de Moscou Efes, i de moment toquem fusta, Batllori, no hi ha entrebancs d'última hora, és a dir, que no hi ha lesionats al conjunt blaugrana.
Doncs vinga, anem cap allà amb un dels capitans de l'equip, Adam Hanga. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Adam?
Muy bien, bueno, de verdad es que estamos bien. Un poco raro que teníamos que venir un poco antes, ¿no? Por todo el protocolo y PCR y estas cosas, pero eso, bueno, pero al final yo creo que también aprovechamos un poquito, ¿no? Acostumbrarnos al hotel, acostumbrarnos al pabellón y todo esto, y bueno, obviamente con mucha ilusión y con muchas ganas para empezar esto.
¿Qué tal el contacto con la pista?
Bien, bueno, aún no hemos entrenado en la cancha donde vamos a jugar. Esta mañana hemos ido una cancha que de verdad que había muy guay y hemos tenido oportunidad para movernos un poquito porque, bueno, al final el entreno del equipo será esta noche muy tarde a las 8 o a las 9 y, bueno, para no pasar todavía en el hotel, en la habitación, así que yo creo que, bueno, hemos aprovechado un poquito, hemos movido y, bueno, hemos hecho un poquito de preparación para esta tarde.
Adam, la pregunta es, ¿cómo llegáis? ¿Cómo sentís, cómo estáis antes de afrontar la que va a ser sin duda la gran cita de la temporada?
Sí, bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de esto, que obviamente esto será una de las semanas más importantes de esta temporada, sobre todo el primer partido contra Milano. No puedo decir más que tenemos muchas ganas de empezar, que hay mucha ilusión. Hemos trabajado mucho para llegar a esto, obviamente, pero bueno, el trabajo no ha acabado aquí, ¿no? Nos gustaría clasificarnos al final y, bueno, este camino, por eso tenemos que ganar contra Milano. De verdad que no hay más, ¿no? Yo creo que el equipo está preparado. En las últimas semanas yo creo que hemos trabajado bien, hemos tenido bastante tiempo para recuperarnos también. Hemos hecho un buen partido, sobre el último partido contra Tenerife hemos tenido buenas sensaciones y yo creo que estamos preparados.
A ellos les habéis ganado, a los italianos, los dos partidos que habéis disputado esta temporada. ¿Sirve de referencia o no sirve de nada de cara al partido del viernes?
Sí, bueno, yo creo que no sirve para mucho. De verdad que yo quiero mirar más en el segundo partido, donde yo creo que hemos dominado. El primer partido no ha sido un partido muy dominante, ¿no?, de nuestra parte, pero el segundo partido yo creo que hemos hecho uno de los mejores defensas, defensivamente ha sido yo creo uno de los mejores partidos de nuestra parte, ¿no? Y yo creo que por eso tenemos que mirar en esto, ¿no? Milano es un equipo que tiene mucho potencia en ataque, ¿no? Tiene muchos jugadores que puede decir un partido y por eso yo creo que la defensa uno contra uno será muy importante y luego, bueno, colectivamente también tenemos que defender bien y bueno, intentar a ir desde este punto.
Hago una más y le dejo que te pregunte a Albert, que es el que entiende de baloncesto. Desde el 2010, Adam, el Barça no gana la Euroliga. Desde el 2015 sí. No estaba en una Final Four. Habéis sido los líderes de la fase regular de la competición. ¿Os sentís favoritos? ¿Notáis mucha presión?
Bueno, yo creo que los cuatro equipos son favoritos. La verdad es que ahora mismo aquí en Polonia este es el mejor cuatro equipos de Europa en este momento, ¿no? Yo creo que todos los equipos que están aquí merecen estar aquí y, bueno, no pensamos mucho en esto, en el factor de quién es el favorito. Yo creo que esto decide en la cancha, ¿no? Como sabemos ya, es un torneo tipo Copa del Rey, ¿no? Que un partido puede cambiar todo y bueno, por eso yo creo que ya tenemos también un poco de experiencia de esto, ¿no? Si pensamos un poquito de Copa del Rey, como fue en el primer partido contra Málaga, obviamente hay también mucha presión, los nervios y toda esta saca, pero bueno, esto yo creo que tenemos que poner aparte y intentar disfrutar este momento y darlo todo, porque como has dicho también, hace muchos años que Barça no disfrutó un Final Four. Los jugadores también tienen mucha ilusión, hay muchos jugadores que es su primer Final Four y muchos jugadores obviamente tienen ganas para ganarlo y levantarlo esta copa.
Bueno, yo a Adam Hanga, a uno de los capitanes del FC Barcelona, lo primero, le quiero agradecer que nos dedique estos minutos cuando estamos a dos días de esa semifinal contra el Armani Milán. Adam, tú ya sabes lo que es disputar una final a cuatro con Baskonia. ¿Hasta qué punto la experiencia en este tipo de finales es importante?
Yo creo que es importante, obviamente en mi aspecto también, la vista de que ya, bueno, mi primer Final Four fue muy diferente, ¿no? De verdad que con Baskonia era un equipo que ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Y hemos llegado un poco de sorpresa, ¿no?, al Final Four y bueno, obviamente este año hemos tenido un equipo hecho para llegar al Final Four. Prácticamente obligatorio ha sido para llegar a Final Four, pero ya sabemos cómo ha sido el camino, ¿no? El camino ha sido muy largo, muy muy duro, ¿no? Sobre todo contra el playoff contra Zenit, que ha costado mucho, y por eso yo creo que, bueno, de verdad que la experiencia siempre es un factor, ¿no? Pero es un partido, de verdad que yo creo que no cambia esto mucho. Tenemos jugadores con mucha experiencia, como Pau Gasol también, que es una referencia del baloncesto, y obviamente esto tenemos que aprovechar y tenemos que intentarlo a moverlo en nuestro favor.
Y la última por mi parte, Adam, ¿qué mensaje se le puede dar, digo, desde el equipo a la afición, que desgraciadamente no va a poder estar en Colonia en esta Final Four de la Euroliga, para que entienda en qué contexto hay que leer esta final a cuatro para el Barcelona? ¿El contexto de la ilusión, de la necesidad o de la obligación?
Sí, bueno, yo creo que ilusión que llevamos muchos años trabajando. Es verdad que es mi cuarto año aquí en Barcelona y hace 4 años he fichado por eso, ¿no? Para disfrutar momentos como esto. Y ha costado mucho, ¿no? Hemos pasado muchos tiempos bastante duros, ¿no? Y de verdad que al final hemos conseguido, ¿no? Llegar al un Final Four. De verdad que es una pena que la gente no puede disfrutar aquí en Colonia con un pabellón donde puede entrar 18.000 personas, ¿no? Y tenemos que jugar así, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ya sabemos la situación como está, y de verdad que espero que desde casa todo el mundo está apoyando. Estoy seguro que todo el mundo está apoyando, todo el mundo está con mucha ilusión, y de verdad que yo creo que la gente ha visto durante la temporada que este equipo yo creo que tiene algo especial, y siempre damos la máxima posible, ¿no? Y esto yo creo que puedo garantizar también, que este Final Four vamos a intentarlo darlo a todo, a máximo, y vamos a morir en la cancha.
Adam Hanga, muchas gracias por atendernos, mucha suerte, a por la Euroliga.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Don Res Albert, parlem ja demà amb tu també des de Colònia, eh?
Sí, senyor, que marxarem, com va dir el poeta, ben d'hora, ben d'hora. Demà al matí la presentació de la final a 4, 12:30, 12:15. Sentirem Saruna, Jessica Vicius i Nico Mirotic.
Bon viatge, fins demà.
Gràcies, que vagi bé.
I ara en vol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Que tenim avui duel català a la Lliga Sobal, tenim un Barça-Granollers.
Sí, con el Barça campeón de Liga ya desde hace algunas jornadas, el partido se centra en los diferentes objetivos de cada equipo. Por ejemplo, los azulgrana tienen por delante la posibilidad de sumar 2 títulos más antes de finalizar la temporada, la Copa Sobal, pero sobre todo la Champions, competición que el Barça no gana desde el 2015, motivo por el cual el técnico Xavi Pascual hará rotaciones e irá dosificando a sus jugadores. Por su parte, el Granollers aspira a una plaza europea, algo que no consigue desde hace 3 años, y se presenta con una espectacular racha de 9 victorias consecutivas. Ahora mismo solo queda un billete para jugar la EH League, y los de Antonio Rama necesitan superar en la clasificación al Huesca y al Logroño. Con los orcenses tienen 2 puntos menos, y con los riojanos están empatados, con la salvedad de que el Granollers tiene 3 partidos menos que ambos. El técnico del equipo vallesano, Antonio Rama, reconoce que las posibilidades para continuar con esa trayectoria son mínimas.
Es un Barça que necesita, a part de guanyar una Lliga, seguir demostrant, doncs, que té l'equip que té i no perdre cap partit de la Lliga. Per tant, el segueix fent molt difícil de batre. L'objectiu número 1 és sortir viu, evidentment disputant el partit, i si les coses es donen per poder disputar-lo, evidentment farem el que calgui per guanyar.
El Barça tiene las bajas de Nguessan, Palmarsson, Sindrick y Ariño, y en el Granollers se va a recuperar el capitán Marc García. El partido, que corresponde a la jornada 32 aplazado por la COVID, comienza en el Palau Blaugrana a las 18:30.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
La etapa d'avui del Giro, Quique, alta muntanya tenim, no?
Sí, Sega Diala, a les muntanyes del Trento. De moment, 3 escapats, 4 ara mateix, perquè Bouchard s'ha afegit, coronant el port de Sant Valentí. Ara cal baixar i pujar un últim port de primera categoria, i un d'aquests 4 és l'agarenc Antonio Pedrero, que ara ja, sense la feina d'estar al costat de Marc Soler, té llibertat per ficar-se en fugues, i com és un bon corredor, doncs està ficat a tots els fregats. 37 quilòmetres per l'arribada. Aquests 4 que estan ara al cap de davant de la cursa tenen 2:52 sobre el grup dels Bernal i companyia. Jo penso que la victòria està darrere, així que en principi Bernal, Yates, Evenepoel i companyia haurien de jugar-se la victòria d'etapa, però si aquests 4 s'entenen, poden arribar amb opcions, per què no veure avui una victòria catalana al Giro d'Itàlia.
A veure si es dona. Quique, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Tram final d'Esports Cope. Gil, vostè remata.
Frenkie de Jong entra a la llista definitiva d'Holanda per l'Eurocopa. Recordem aquest positiu per Covid-19 que ha trastocat els plans de la selecció espanyola sots 21 de cara a la fase final del Europeu. Mitrovic ha passat revisió mèdica al Sevilla, i atenció, perquè Bordalás s'ha acomiadat del Getafe, i això no és conya, és informació de Gemma Santos. Qui diries, Ballori, que suena per conduir el Getafe la propera temporada?
Home, si suena, deu sonar Mitchell, no?
Miguel González Martín del Campo, repeteixo, info de Gemma Santos, principal candidat per conduir el Getafe la temporada vinent.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
Fins demà, Batllori.
Marxem, com cada dia, a Esports Cope, actualitzant les enquestes que us plantegem via Twitter, en clau Barça. Avui us preguntem si està gestionant bé Joan Laporta, el president, el tema Koeman. Penseu que sí, el 38%, penseu que no, la majoria, el 62%. I en clau espanyol, us preguntem ja per quin ha de ser l'objectiu de cara a la propera temporada. S'ha mogut una mica, penseu que la permanència, el 55%, creieu que l'Espanyol ha d'aspirar alguna cosa més, al 45%. Arribarem a les 4 de la tarda, més esports, cap a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Us recordo que avui tenim Tiempo de Juego amb la final de l'Europa League a partir de 8:45 al Tiempo de Juego, a les 9 al partit entre el Villarreal i el Manchester United. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.